entrem en el món de la criminologia, en aquest cas, crims contra el patrimoni cultural, i ho fem de la mà del Marc Balcells, que ell és criminòleg i professor dels estudis de dret i ciència política de la UOC. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm,
a tothom.
Cap a quin món criminològic ens portes avui? Perquè, com sempre, parlem d'art, evidentment, però dintre dels museus.
Sí, avui parlem de falsificacions. I recordo la meva promesa de dedicar cada secció a un tipus diferent de delinqüència del patrimoni cultural, que no sigui més antiga de fa un any, per dir-ho així.
Sí, sí, ben recent.
I mesos, si cal, però perquè vegeu tota l'actualitat d'aquest fenomen. De fet, avui ens centrarem en les falsificacions d'art, però d'una manera molt original. Últimament estem acostumats per documentals, etc., a veure la vida del falsificador, etc., l'obra, com ho fa. No, en aquest cas parlarem del museu i de la responsabilitat que té el museu que exhibeix, possiblement sabent-ho, obres falsificades en una exposició i les conseqüències que això pot tenir per aquest museu. Tornem al juny del 2022, que si us recordeu ja de la setmana passada, és quan van passar els fets a Tefaf i el robatori de les joies antigues en aquell espai d'exposició.
Sí, sí, amb unes xifres de valor exorbitants.
Doncs saltem de continent, saltem de país, anem de l'Europa al Nou Món, anem als Estats Units. I el juny del 2022, l'FBI, que disposa d'una unitat contra els delictes contra el patrimoni cultural, entra sobtadament al Museu d'Art d'Orlando, a Florida, com a conseqüència d'una operació policial. El resultat? Doncs el resultat és la confiscació de 25 pintures de l'exposició Heroes and Monsters, Jean-Michel Basquiat, la Thaddeus Mumford Jr. Venice Collection, basant-se en la sospita de que aquestes obres que està quedant-se són falses, no són obres autèntiques de Basquiat. Com us podeu imaginar, aquella batuda va tancar, efectivament, l'exposició. Poques obres van quedar que no estiguessin sota sospita. I és més, les altres que haguessin quedat, i automàticament, quan hi ha una operació policial d'aquest tipus i es coneix i se sap, perquè, evidentment, són notícies que creen, que generen atenció pels mitjans, i, per tant, la ciutadania ho sap, qui vol anar a veure una exposició on saps que 25 quadres han estat retirats per ser falsificacions.
La credibilitat de tot el museu
ja... Exacte. És a dir, posa que en quedessin altres 25, però ja aquelles 25 obres, per dir-ho així, el seu sistema de confiança ha quedat tocat. Per acabar-ho de rodonir, l'Aliança Americana de Museus va posar el museu, que és membre de l'associació des del 1971, en una mena de llistat que tenen d'entitats que duen a terme tasques poc transparents, amenaçant, evidentment, la reputació i credibilitat de la institució. Les conseqüències d'aquesta entrada al museu no es fan esperar. Poc després d'aquesta batuda, el director i conseller delegat del Museu d'Orlando, Aaron DeGroft, va ser acomiadat pel Consell d'Administració i la presidenta d'aquest Consell, la Cynthia Brambach, es va veure obligada a abandonar aquest rol al desembre del 2022 com a resultat del que ja s'anomena aquest fiasco basquiat que, com hem dit, avergonyeix d'una forma molt seriosa la institució i posa en dubte les seves pràctiques. Ara veurem per què, perquè ens haurem de preguntar si el museu coneixia de l'existència d'aquestes falsificacions o no. La durada d'aquest període de prova, és a dir, quan aquesta institució et col·loca en aquesta mena de llista negra, no és per un període de temps definit, sinó que es basa en els problemes de compliment particulars del museu, és a dir, anirà cas per cas i anirà determinant quant de temps tu estaràs en aquesta mena de llista negra, en quant de temps tu tens per redimir-te, per demostrar que la teva activitat torna a ser transparent i legítima. Per tant, la comissió d'acreditació d'aquesta associació determinarà quant de temps aquest museu estarà en aquesta llista negra. Posar una institució membre a prova és poc freqüent, però succeeix, com podem veure en aquest cas. En un moment donat, menys de l'1% dels museus acreditats americans estan en aquesta situació, diu el portaveu de l'Associació Americana de Museus. El que un museu, per tant, haurà de mostrar aquesta comissió per sortir d'aquesta mena de llibertat condicional es basarà en la situació concreta. Els dubtes, el que es demostra sobre l'autenticitat d'aquestes 25 obres d'art, no eren ni nous ni sobtats. És a dir, que el museu de cop i volta no se n'adona que aquestes 25 peces són falses, sinó que es van donar a conèixer de forma pública per primera vegada, poca broma, 10 anys enrere, a l'any 2012. A partir d'aquell moment van créixer significativament després que s'anunciés l'exposició del museu. És a dir, que hi ha força memòria de que el 2012 s'han dit que eren falses. Quan s'anuncia aquesta exposició, les alarmes, 10 anys després, tornen a sonar. Per què? Perquè les pintures es van fer sobre cartró, cosa que no és incompatible amb la manera de treballar de Basquiat, però el tipus concret de cartró que es fa utilitzar en aquelles peces no s'utilitza fins a l'any 1994 en el mercat comercial americà, 6 anys després de la mort de l'artista, als 27 anys. A més, tots els 25 quadres, que suposadament estaven pintats a l'any 1982, van ser comprats per $5,000 per un guionista de televisió, Tad Mumford, que els guarda en un armari d'emmagatzematge llogat. Les pintures són llavors redescobertes el 2012, després que Mumford no pagués el lloguer d'aquest armari i es venguessin a diversos col·leccionistes que van cedir aquestes peces al Museu d'Orlando.
Tot molt sospitós.
Ai, ai, ai. La venda intencionada d'art, que se sap que és fals, és un delicte federal. I d'aquí la intervenció de l'FBI, que intervé en aquesta batuda perquè està investigant la procedència d'aquestes obres. L'agència havia demanat informació als funcionaris del museu sobre aquestes pintures, però les peticions per part del museu van ser completament ignorades. En aquell moment, una expressió que m'heu sentit dir moltes vegades per les quantitats de les que aquí estem parlant, poca broma, paga $60,000 a una experta en Basquiat i professora associada de la Universitat de Maryland, Jordana Moore Sages, per mirar les pintures i que en determinés l'autenticitat.
Caram, sí que és car, no?, trobar un expert en aquests temes.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Al principi, Sages va acceptar algunes obres com a obres autenticades de Basquiat. Autenticar és precisament aquest procés de dir una obra és autèntica o falsa. Per tant, ella algunes obres les considera autenticades, és a dir, han passat aquest procés de verificació. Però poc després va dir als funcionaris del museu que havia reconsiderat l'atribució i que ella no volia aparèixer de cap manera associada amb el nom d'aquestes obres i de l'exposició. El famós director de Groft, que és el primer en caure per l'escàndol, va reaccionar enfadat a la seva sol·licitud. Segons una declaració que va fer jurada davant l'FBI, enviar-li un correu electrònic amenaçador dient: escolta, què vols que posem si no vols que aparegui el teu nom? Què vols que posem? Aquí tens $60,000 per escriure això. D'acord, doncs posarem això, si cal. Calla, tu vas agafar els diners, deixa't de fer la santa.
Clar, clar. Sí, sí, és a dir, que ella es va embutxacar els 60.000 per una cosa que després no volia posar el seu nom dient que era autèntica.
I a més a més, per part del director, va haver-hi com una ristra de mails que realment l'incriminaven, no? Clar, evidentment això per l'FBI hi ha una bandera vermella rere l'altra, eh? S'està ignorant la sol·licitud de l'FBI. Hi ha un pagament de $60,000 a algú perquè certifiqués l'autenticitat dels quadres al museu. Hi ha aquest mail, etc. Clar, la pèrdua d'acreditació pot dificultar a un museu que pugui demanar en préstec objectes d'altres institucions, que això per un museu ja us podeu imaginar que és fonamental. Per tant, l'Associació Americana de Museus no és una organització d'investigació. És a dir, l'associació es basarà en el que digui l'FBI i, per tant, a partir d'aquí prendrà una decisió. Però, clar, una decisió que és perjudicial per qualsevol museu que caigui en aquesta llista, perquè, ja us dic, per exemple, els préstecs no es podran dur a terme. Evidentment, també cooperarà amb la institució perjudicada per netejar les pràctiques institucionals, en aquest cas del Museu d'Orlando. El nou president de la Junta del Museu, després de que marxés l'antiga presidenta el desembre del 22, Mark Elliott, va publicar una declaració que deia: estem treballant amb aquesta Associació Americana de Museus per eliminar el nostre estat de prova i esperem mantenir-nos en bon estat un cop hagin sortit d'aquesta etapa. Evidentment, des de la primera pedra els hi desitgem tota la sort del món, però com podeu veure, aquest és un cas molt original perquè aquí no ens hem centrat en la figura del o la falsificadora. Aquí ens hem centrat en la pràctica il·lícita d'aquest museu, que sapiguent que aquestes obres estaven contestades i, per tant, no eren autèntiques, o, si més no, la seva autoria quedava estava completament en disputa, va decidir tirar endavant amb aquesta exposició i, sobretot, sapiguent que estava cometent un delicte federal.
Escolta, aquí una cosa, el problema. Sol passar que vagis a una exposició i que algun dels quadres que te'l venen com a autèntic poden ser falsos?
A veure...
Hi ha més casos dels que pensem, o no?
No, són casos força anecdòtics, però quan això ha passat, ha enfonsat la reputació dels museus. Perquè és això que et deia, és aquest ecosistema que, en el fons, nosaltres paguem una entrada esperant, donant la confiança de que el que ens estan ensenyant és vertader. És el que passa i és.
I moltes vegades van fons públics per conservar aquests museus que en teoria tenen aquestes obres que són originals.
Sí, sí, jo no tinc cap dubte que el que veiem als museus és vertader. De fet, la moda última ha estat exhibir falsificacions al costat de l'obra perquè l'espectador pugui veure. En qualsevol cas, dubte zero sobre el que apareix als museus. Ara, sí que casos excepcionals hi són i ja veieu la conseqüència que té per una institució cultural.
I els originals? No se sap.
És que potser no havien existit mai. Clar, potser aquest quadre ha aparegut i no apareixia en el catàleg raisonner d'aquest autor i ja està.
Clar, sí. Doncs escolta'm, apassionant, com sempre, el món dels crims contra el patrimoni cultural, i aquest era un d'ells. Marc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Fins la setmana que ve.